diferenciació entre el que serien els partits clàssics dels que són els emergents. I probablement els clàssics tindran una certa tendència a intentar que els emergents no agafin prou cos com perquè realment es trenqui la dicotomia que ara hi ha hagut, bipartidista.
I vigilar que alguns acords molt sòlids amb els partits emergents...
Incluso procurar que los emergentes metan la pata, porque la van a meter, con toda seguridad. Bé, la van a meter, seguro.
Són les seves opinions molt respectables. Gràcies, José Luis Salido i Ignasi Arbussà. Fins la propera. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Adiós, buenas tardes.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Ada Colau ha descartat avui adherir-se al pacte del full de ruta per la independència, una condició que havia posat Esquerra Republicana per assolir pactes estables a l'Ajuntament de Barcelona. La cap de llista de Barcelona en Comú i previsible alcaldessa de la capital catalana, en una entrevista a Barcelona Televisió, ha qualificat d'impropi aquest full de ruta i de discrepàncies les que té amb Convergència i Unió en aquests punts. Colau considera que la ciutadania no entendria que no es posessin d'acord entre les forces d'Esquerra per poder fer front a urgències i prioritats socials que té Barcelona. Mentrestant, és notícia Unió Democràtica que es prepara per a la votació de les 6 preguntes que planteja la direcció del Partit Democristià de cara al 14 de juny. També ha anunciat Ramon Espadaler, que és el màxim responsable de la formació i conseller d'Interior, que el partit convocarà un congrés extraordinari si guanya el no en aquesta consulta del 14 de juny. I per la seva banda, el president Artur Mas, a la sessió de control al Parlament, ha dit que la pregunta d'Unió no contradiu el full de ruta pactat amb Esquerra Republicana. I el ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, ha alertat avui que comença a haver-hi un discurs perillós contra la vacunació, que no es fonamenta, ha dit, en cap prova científica, i ha assegurat que és irresponsable no vacunar. Alfonso Alonso ha dit això després d'afirmar que el nen de 6 anys d'Olot, amb diftèria, un cas únic després de 24 anys, està molt greu. El Ministeri està treballant amb les autoritats catalanes per intentar identificar el focus de la infecció, segons ha explicat Alfonso Alonso, que ha assegurat que la preocupació més gran en aquests moments és la salut del nen. I l'Airbus A400M, que es va accidentar a Sevilla, es va estavellar en fallar-li 3 dels 4 motors, segons les caixes negres analitzades per la companyia i que s'ha conegut avui. Passen 2 minuts i mig de les 8. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a les 9, bàsquet al dia?
Doncs parlarem de l'Unigirona, perquè avui han fet oficial que competiran a l'Eurolliga la propera temporada i han anunciat la renovació de la capitana Noemí Jordana, això el dia en el que Pau i Margasol han estat premiats amb el Princesa d'Astúries 2015. Anirem a Cleveland per parlar amb Jordi Fernández, tècnic dels Cavaliers. La matinada del dijous al divendres comencen ja les finals de la NBA entre Warriors i Cavaliers, i parlarem de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa, que comencen demà amb el Madrid-València. El Barça-Unicaja comença divendres.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I encara dir-te que el Barça ha tancat un acord de patrocini per a totes les seccions professionals del club amb l'Asa Tires, una empresa turca de pneumàtics.
Doncs que vagi bé el programa, gràcies.
Vagi bé.
Amics oients, us deixem ara amb el programa de salut mental i creixement personal de cap i de nou amb l'Oriol Casals i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. Demà a les 8 torna la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Davant del patiment o la infelicitat, hi ha qui responsabilitza l'entorn. La culpa és de les altres persones, és de tots els fets que m'han succeït, del lloc o l'entorn on he nascut. També hi ha la possibilitat de carregar-ho als propis gens o a la química del meu cervell. També ho expliquem a partir d'una mena de causa existencial, com si el que ens passa fos producte del que hem viscut en d'altres vides. A veure, sense menystenir la influència d'aquests o d'altres factors, també tenim la possibilitat de mirar quin grau de responsabilitat tenim cadascú en la nostra felicitat quotidiana. Com podem gestionar per nosaltres mateixos aquestes dificultats existencials? Aquest és el procés de convertir-nos en persones autònomes, i d'això parlem tot seguit avui al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui d'autonomia personal. Ens preguntarem com podem responsabilitzar-nos de la nostra vida i esdevenir persones autònomes, i ho farem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui el nostre convidat és el Manuel Villegas, doctor en psicologia i psicoterapeuta, i és autor del llibre El proceso de convertirse en persona autònoma, un llibre editat per Herder. I tenim també avui el nostre programa el Jordi Casado, Coach Life. Benvingut, Jordi.
Tornem a ser aquí, Oriol.
Tenim també la Eva Mengual, editora i terapeuta. Editorapeuta. Benvinguda,
no,
Eva.
Hola, gràcies.
Avui amb ells i també amb el Jordi Casado, amb el Jordi Carretero, una altra vegada, ja he tornat a dir un cognom per l'altre, el Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So. Comencem aquest De cap i de nou, un De cap i de nou que, a més, cada vegada està més a prop, més a prop d'una una data molt que esperem amb moltes ganes. Un parell de coses. De fet, volem comentar, primerament, comentarem una cosa que passa aquesta setmana mateix, i és que hi ha, volem compartir amb vosaltres, oients, el naixement a Barcelona d'un nou festival d'arts escèniques, però no un festival, diríem, com tots els altres. Es tracta d'una altra cosa, d'un altre festival. I justament es diu L'Altre Festival, un festival que neix amb la voluntat d'estimular la creació, la participació i la difusió de les arts escèniques en el col·lectiu de persones amb trastorn mental, perquè s'entén que aquest tipus de festivals poden ser també una eina fonamental, doncs, en el procés terapèutic, un efecte, pot tenir també un efecte normalitzador de la vida. Però no només això. Vol ser un festival referent per tota aquella gent que estima i gaudeix el que es fa dalt d'un escenari. Una punta de llança per trencar estigmes i etiquetes. Un espai per compartir experiències, per compartir vivències i per descobrir altres realitats. Una altra manera de veure i viure la salut mental. Aquesta és la proposta de L'Altre Festival, i això comença demà mateix, del 4 al 7 de juny, a Barcelona, en concret a la Fabra i Coats, i també a la Nau Ivanov i al Centre Cívic Baró de Viver. Si en voleu més informació, jo crec que és una cosa que val molt la pena, a la web laltrefestival.cat, o si no, googlejant, laltrefestival.cat. Una cita a Barcelona amb un festival que pot tenir coses molt, molt interessants.
Una iniciativa ben maca, sí.
I a més tenim, ja se'ls va acostant, una altra data que, molt estimada per aquesta casa, que és el tema de la nit de Ràdio Estel. Això serà el 17 de juny, falta poquet ja. El 17 de juny, que aquest any s'ha adelantat una mica per fer-la coincidir amb el bon temps i celebrar-la, en aquest cas, a l'hotel Avenida Palace, al centre de Barcelona.
Jo, màniga curta, penso anar.
Màniga curta?
És que sóc un calorós, jo.
Bueno, potser hi haurà aire condicionat a dintre,
Mira, ja m'has fet pensar una jaqueteta, va.
Porta't la jaqueta per si de cas. Tu portaràs rebequeta.
Rebequeta.
Molt bé, recordeu que la nit de Ràdio Estèrica Tonya Cristiana la celebrem cada any amb l'objectiu de recaptar recursos econòmics per fer possible la nostra tasca. És una vetllada que hi ha positivitat, cares conegudes i, a més, descobrim cares.
És posar el rostre a la veu,
Posar el rostre a la veu de totes les persones sí, que senyor. Estem en aquesta emissora. Hi haurà també cares estimades i, sobretot, l'important, el més important de tot, és retrobar-nos tots plegats. Entre aquestes cares estimades, aquest any hi ha la Mònica Green, algú que ens farà una actuació, una cantant fantàstica. Si no la coneixeu, creieu-me que val la pena. I, a més, abans del sopar, a 7:45 de la tarda, al Cinema Comèdia, hi haurà la projecció del documental Camino a la Escuela. I després ja ens anirem cap al sopar a venir a l'Avinguda Palas. Doncs res, esperar-vos a tots
en vermell, això està en vermell al calendari.
Si algú diu, jo hi vull anar i encara no està apuntat, que faci una trucada al 93-409-2770 o, si no, enviar un mail a lanit@radiostel.cat. Tot això, esperem que sigui, i estem segurs que serà un cop més un èxit, i endavant. Continuem amb el nostre De Cap i de Nou d'avui.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De Cap i de Nou.
I anem a conèixer el nostre convidat d'avui. Fa un moment presentàvem el doctor Manuel Villegas, és doctor en psicologia i psicoterapeuta, ha estat professor de la Universitat de Barcelona, on va fundar i dirigir el màster de teràpia cognitivo-sexual i el màster en teràpia sexual i de parella. Ha estat també soci fundador i president de l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives, fundador i director de la revista de psicoteràpia, autor de diversos llibres. Avui ens presentarà El proceso de convertirse en persona autònoma, editat per Herder. Benvingut, senyor Villegas.
Gràcies, ben trobats.
En el llibre avui, que parlem justament d'autonomia, d'autonomia personal, i en el seu llibre ens recorre les diferents etapes evolutives, ens parla de la infància, de l'adolescència, de l'edat adulta, i ens va explicant com al llarg d'aquestes etapes anem realitzant un procés de convertir-nos justament en això, en persones autònomes. Jo voldria preguntar, així en començar, si l'autonomia personal, des del seu punt de vista, és una mica la clau de la felicitat, per dir-ho en termes planers.
Home, la clau de la felicitat, diríem, la clau de l'estar bé en si mateix. Perquè la felicitat pot ser una cosa, diríem, que s'experimenta en determinades circumstàncies, però no és el fi de la vida. La finalitat de la vida no és ser feliç. La felicitat és un accident que acompanya, de vegades sí, de vegades no, a les nostres experiències vitals.
I per tant, l'objectiu de la vida, quin seria, llavors, des del seu punt de vista? Com l'expressaria?
La finalitat de la vida és viure-la.
Sense plus, ni allò positiu, ni el que hi falta. Viure-la.
El que vingui.
Viure-la. Sí. I, per tant, si la vivim feliços, millor que millor, per això.
Evidentment. Però serà la felicitat, si un cas, serà el resultat, la conseqüència de viure-la d'una manera, plena,
d'una manera
congruent, d'una manera compromesa, d'una manera responsable.
I el fet de viure autònomament, és a dir, de viure des d'aquesta autonomia personal, des d'aquesta responsabilitat, ens faria també que el resultat de viure la vida pogués ser més estones de felicitat?
Possiblement. Però de vegades a la vida hi ha coses que són, és a dir, hi ha coses que són negatives, que són doloroses, que són difícils, i tanmateix això no és motiu per, diríem, desentendre's de la vida.
Uh-huh. Doncs justament d'aquestes coses que costen a la vida, d'aquestes dificultats, d'aquests conflictes que vivim a vegades amb nosaltres mateixos, a vegades amb l'entorn, serà el nostre punt de partida per veure si podem ser també més autònoms.
De cap i de nou, punt de partida.
I això és el que volem descobrir en començar aquest programa. Quin és, d'alguna manera, en aquest malestar o en aquests conflictes, quin és el responsable? Vostè, de fet, parteix d'un model que anomena desenvolupament moral, el model del desenvolupament moral, i ens diu que les persones al llarg de la vida creem un sistema de regulació moral. Expliqui'ns què és això d'aquest sistema de regulació moral que creem internament les persones al llarg de la nostra vida.
Clar, els seres humans hem vingut a aquest món sense saber com estava fet el món. Però ens trobem en un món que ja està fet. I aleshores ens hem d'acoplar igualment que un animal. S'ha d'adaptar a un medi natural, nosaltres ens hem d'adaptar a un medi social. I aquest medi social és ben diferent segons les èpoques històriques, segons les civilitzacions, segons les relacions socials que existeixen en aquest món. És a dir, que d'alguna manera hem d'aprendre a viure en aquest món. Però ningú no n'és ensenyat. Sinó que, per sort, no? Perquè si n'esquéssim ensenyats, per exemple, resultaria que potser un neix ensenyat per viure a l'edat mitjana i no pot viure en el segle XXI.
Si s'ha equivocat d'època, ja ha begut oli.
Sí. O bé s'ha equivocat de civilització. Un neix amb una tribu caníbal i resulta que és... No sé si és el problema que els hi passa, per exemple, el lleó i la zebra a la pel·lícula Madagascar, no? Uh-huh. Que resulta que els animals no estan fets, les diferents espècies, per ser amigues entre elles, sinó que unes es mengen les altres. Uh-huh. I clar, el lleó, què li passa? Que s'ha fet amic de la zebra,
i després, conflicte.
Quan té gana, té un conflicte que aquestes hores el conflicte segur que el té, no? Vol menjar. I li ve en somnis, inclús en somnis. Li ve una costella de zebra, que bona que estaria, o una cuixa sencera, imagina't, no? Però després li agafa un atac de pànic perquè diu, ah, no, que és la meva amiga, com ho faig? Uh-huh. Aquí surt un conflicte moral. Això és un conflicte moral. Com van tenir, per exemple, aquells participants d'un equip que volava amb un avió des de l'Uruguai a Xile, si no recordo malament, i van tenir un accident, van sobreviure uns quants a l'accident. Uh-huh. I aleshores, al començament, es van menjar el que quedava a l'avió, que en aquella època encara portaven alguna cosa de menjar. No és com ara que t'has de contentar amb un suc de taronja
i no l'has de pagar. I quatre cacauets.
Quan molta sort, no? Allà portaven entrepans, portaven, en fi, una mica de pollastre. Però quan es van acabar tot allò, van dir, ara què fem? I com que n'havien mort uns i uns altres havien sobreviscut, van dir, però saps què? Pues ens menjarem els morts.
Però clar, vostè ens posa uns exemples molt extrems. Això no és una cosa que ens trobem quotidianament.
Per sort. Però ens hi podem trobar.
Sí, però ens trobem d'altres conflictes morals, sí. Més petits, sí, més sí. A l'abast, no?
Sí, però justament el que vull dir a partir d'aquest exemple, perquè em sembla, justament perquè és extrem, de vegades les coses, com la naturalesa humana, es veu millor quan es veu la bogeria, no? Uh-huh. De vegades les coses s'entenen pel seu extrem. Perquè aquesta gent, què va fer? Van decidir menjar-se'ls, uh-huh. Els morts. Van discutir, de tota manera, eh? Uh-huh. Si els nens els menjaven o no. Si les dones se les menjaven o no. Si eren parents, si se'ls menjaven o no. I clar, van començar pels homes, que no eren parents de ningú, i així. Però vam anar veient que si continuaven així...
Fa posar els pèls de punta una mica.
Se'ns està traient la gana, ara.
Obrir la gana, que fa.
Avui no dinem.
És que s'està tancant.
Bueno, però aquí hi ha una cosa molt interessant, que al final, o sigui, primer, mentre tenien menjar a l'avió i mentre encara anaven fent el caníbal, l'antropòfag, que és una possibilitat humana, no? Doncs va arribar un moment en què van dir, si continuem així, se'ns acabaran els morts i ens menjarem els uns als altres, no? Que és allò de l'homo homini lupus, l'home és un llop per l'home, o sigui, quan hi ha un conflicte entre éssers humans, com els resolem? I aleshores, finalment, hi va haver un parell que van dir, doncs ens n'anem a creuar els Andes perquè hem estat esperant aquí que vingui algú a salvar-nos i no ve ningú. Perquè ja ens donen per desapareguts, ens donen per morts. Si nosaltres no assumim la responsabilitat de la nostra vida, ningú ho farà per nosaltres. I aleshores van a travessar els Andes, diversos dies caminant, van arribar a un poblat, la primera persona que van trobar li van dir, escolta, què ha passat això? Aquell avió que sabeu que va caure, doncs encara està allà. I nosaltres encara estem allà. O sigui, a l'assumir la responsabilitat, van sortir del conflicte.
I això, així anem creant aquest sistema de regulació moral?
Bueno,
és a dir, a partir de fets concrets, de coses que ens trobem a la vida, anem prenent decisions que van creant-nos un sistema de valors? Vindria a ser això?
A veure, no sé si la resposta pot ser tan senzilla com la pregunta, que és molt complicada. Primer, hem de tenir en compte dues coses. Una, que el nen, com deia abans, no neix ensenyat. I això vol dir que a través de la seva evolució infantil, després d'adolescent i després de persona adulta, ha d'anar construint un sistema de regulació moral. O sigui, i la manera com veu el nen petit el món no és en la seva complexitat i tampoc és amb la seva, diríem, intel·ligibilitat, perquè ell té uns recursos limitats. Per exemple, en el llenguatge, encara no parla. Uh-huh. No? Està en una posició que no es pot fer càrrec de si mateix. Uh-huh. L'han d'alimentar. Per tant, està en una posició totalment dependent, no gens autònoma. Això vol dir que el desenvolupament moral és un desenvolupament de la dependència a l'autonomia.
Aquest és el procés que hem de fer totes les persones.
Exactament. Però aleshores, què passa? Doncs que el nen, en aquesta posició, diríem, passiva, depenent, hi ha moments en què ja comença a voler ell posar-se el menjar a la boca.
Uh-huh. Una cosa que hem vist tots.
Que hem vist tots, sí. I vol agafar la cullera i posar-se-la.
Jo.
Sí, va apareixent la consciència del jo i de la capacitat d'autonomia. Perquè l'autonomia és gradual, no és plena. Aleshores, aquest procés que va construint el nen, de vegades la mare diu, no, que tu menges massa a poc, que ho tires tot a fora, no sé què. Bueno, doncs el nen ha de poder tirar la sopa a fora i ha de poder anar a poc, i la mare, si un cas, mentre es tanca, li vagi ficant cullerada, no? Però ell...
Però clar, si no deixem que ell faci aquest procés, d'alguna manera estem frenant també el seu desenvolupament,
exactament.
No?
Exactament. Que és una tendència natural cap a l'autonomia, perquè si observem els animals, tots els animals neixen i immediatament, segons la seva naturalesa, tendeixen a l'autonomia. Veiem un poltre que acaba de néixer i ja s'aguanta amb les quatre potes i ja comença a seguir la mare.
I nosaltres necessitem un any.
Necessitem un any i per anar a quatre grapes. Que no anem pas corrents ni molt menys, no? Però després tot el gust que el nen experimenta en el joc per la motilitat, per moure's, per saltar, per tot això, justament és perquè això li va donant potència per poder-se valdre per si mateix.
I amb tot això, amb tot aquest desenvolupament, com interaccionarà amb el patiment? És a dir, les coses que nosaltres ens fan patir. I aquí parlaríem més de malestar psicològic, quan sentim vergonya, por, dependència, culpabilitat, totes aquestes emocions que ens fan patir perquè són fruit d'alguna cosa. Què té a veure, com ho podríem vincular amb aquest procés de ser autònoms?
Bé, esclar. El nen, inicialment, no té consciència de fer el bé ni el mal. Es regula purament per les seves necessitats, d'una manera que en diem tècnicament egocentrada, només pensa en ell. Uh-huh. Per exemple, doncs, dues criatures, una més gran que l'altra. Em refereixo a una anècdota que vaig presenciar no fa gaire. Una nena de 4 anys i una de 2. Estaven, diríem, les dues criatures per allà, i la gran tenia 7. I aleshores, com que tenia 7, i per la petita hi havia una mena de biberó, botella biberó, doncs va i li agafa, i se la veu, no? I aleshores li diu la seva mare, però és que no has deixat aigua per l'altre? Diu, oh, és que tenia molta set.
Diu, ja està.
Ja està.
No hi ha res més a explicar.
Sí. No. Com que ja tenia molta set, doncs em ve que l'aigua.
Aquella espontaneïtat que diem de les criatures.
Aquesta espontaneïtat és producte de que jo no puc veure que l'altre. O sigui, el centrament sobre mi mateix, sobre les meves necessitats, els meus desitjos, els meus impulsos, fan que jo no vegi l'altre. Uh-huh. I, per tant, em bec l'aigua sense pensar en l'altre. És la mare que diu, cuidado, que no li deixes aigua per l'altre.
Però això anirà canviant.
Això anirà evolucionant cap a un conto o cap a un altre. Alguns es tornaran encara més egocèntrics uh-huh. a mesura que es van fent grans. Altres es tornaran més altruistes, a mesura que es va fent gran. Però ja és un curs que segueix, diríem, unes vies personals. Uns es tornen més egocèntrics. Per exemple, puc posar exemples clínics?
Sí.
És un home que abusava de nenes amb l'edat d'11 o 12 anys, i en concret va abusar d'una filla d'una cunyada seva. I, quan tenia aquesta edat, i abans havia abusat d'una cunyada seva, que era molt més jove que la seva dona, uh-huh. quan tenia, o sigui, quan ella es va casar, aquesta cunyada, que era la germana petita, tenia 11 o 12 anys. Doncs va abusar d'aquestes dues. I aleshores, quan ho van descobrir, que va ser per un diari de la nena, li van preguntar, bueno, i tu com és que fas això? Va dir, adéu, perquè a mi m'atrau. O sigui, a mi m'atrau aquesta edat. Molt bé, però que t'atragui, això vol dir... Tu penses en l'altre? Ah, l'altre, li passa alguna cosa a l'altre? És a dir, l'altre no existeix.
És la meva necessitat i punt.
I punt. Aleshores vol dir, evolutivament, primer és això.
Hi ha una desempatització d'on està l'altra persona?
No arriba a l'empatitzar. O sigui, no arriba a desenvolupar l'empatia.
Exacte.
No és que primer la tingui i després la... No.
Aquesta persona no ha arribat a...
No arriba a desenvolupar. Per què no l'arriba a desenvolupar? Pues perquè està centrat en ell mateix. Mm-hmm. Tinc molta set, em bec tota l'ampolla, no penso en l'altre. Aleshores, jo... tinc un desig, el mm-hmm. satisfaig amb un altre.
Llavors, aquí, aquest sistema de regulació moral intern, què ha passat? Una persona de viu una situació així?
Pues que hi ha un dèficit evolutiu. És a dir, no ha fet l'evolució que socialment hauria de fer. Perquè aquesta evolució és pressionada per la societat. Des del punt de vista de la regulació talàmico, hipofisària, etcètera, etcètera...
Al nivell més biològic...
Al nivell més biològic no hi seria. Uh-huh. Per això es deia... I aquí hi ha la gran discussió de la moral, per exemple, doncs entre els russonians, que diuen que l'home és bo per naturalesa, Hobbes, que diu que l'home és dolent per naturalesa... Per naturalesa, l'home no és ni bo ni dolent. Uh-huh. El ser bo o dolent és un procés de socialització.
I aquest sistema de regulació emocional... No, perdó, emocional no. Com que parlem tant d'emocions...
Sí, avui dia es parla...
La paraula sí. Emoció surt de seguida.
Avui,
sistema de regulació moral. El anem creant a cada etapa... a cada etapa evolutiva, sí. I per tant hem de, d'alguna manera, passar-les totes, hem de passar totes les etapes
exactament.
Per arribar fins a aquesta autonomia.
Exactament.
Si hi ha algun dèficit en algun moment, ens passarà factura.
Sí.
Jordi, em pensava que anaves a preguntar.
Estava escoltant. No, dic, però aquestes, per exemple, carències que una persona joveneta pot no integrar-les, què pot fer aquest adult per tornar-les a prendre? És possible?
És possible. Clar, però és un treball.
És un treball.
T'estàs avançant, Jordi, això?
Sí.
Aquest com el farem després de la música, però abans sí que el que volem saber és on volem arribar. Veiem que hi ha aquests... com ens formem les persones, o com formem aquest sistema de regulació moral. Veiem que quan hi ha dèficits amb això ens passarà factura i ens farà patir.
I farem patir moltes vegades,
evidentment,
altres,
a tots els altres.
Sobretot, perquè els dèficits poden ser bàsicament de dos tipus. Uh-huh. Egocentrat, o sigui, perquè jo em centro tant en mi mateix que no veig l'altre, uh-huh. i per tant no el tinc en compte. Per exemple, hi va haver aquella noia de Sabadell que va donar una pallissa a la sortida de l'escola amb una altra, no sé si ho teniu present, va sortir aquest vídeo, va córrer per la xarxa, i ell al seu tuit, al seu Facebook, va dir, dius que s'ho mereixia. O sigui, i quan estaven filmant les seves pròpies companyes, que a més totes filmaven i ningú feia res, no? Aquesta és una altra. O al metro, quan una es posa a donar cops de puny amb algú. O sigui, aquesta manca, diríem, d'interiorització de l'existència de l'altre.
De l'altre.
Si no existeixo jo, doncs això és perquè s'ha anat... O sigui, això seria lo natural si no socialitza.
Si les persones no rebéssim l'educació, en definitiva, la socialització.
No, però no és només l'educació. La socialització no és igual a l'educació, en el sentit, diríem, formal o escolar. O... Uh-huh. No. La socialització és un procés psicològic pel qual jo esdevinc conscient de que sóc un ésser social.
I de què de conviure amb els altres.
De conviure amb els altres. Això les abelles ho tenen solucionat. Hi ha una reina, no?
I ja està.
D'aquí ja es veu que ve la fama de les monarquies, no? Hi ha d'haver una reina o un rei. I ja està. I els altres, fer tots allí... No? Fer la feina de les abelles treballadores. És acabat. No, aquí resulta que cadascú competeix per tenir un lloc a la societat. I aquí ens barallem i aquí...
Tots som una mica reines.
Sí.
Tots
som... O tenim el rei al cos.
Tenim el rei al cos. Anem a veure on volem arribar.
De cap i de nou, l'objectiu.
I aquí anem cap a aquesta idea de convertir-nos en persones autònomes. On ens ha de portar aquest procés? És a dir, què vol dir, com viu, com actua una persona autònoma? Si féssim ja tota l'evolució sense cap deficiència, no? Que imagino que tots en tenim de petita, de més petites a més grans, tots en tenim, no? Però...
Sí, com ho poses de pressa, això. Això porta anys.
Esclar, però a la ràdio tenim el temps que tenim. Hem d'anar fins al...
Aquest és el problema. No
a veure si ens pot fer la síntesi.
Sinó que de vegades és una qüestió tota la vida. I a més no s'assoleix mai definitivament. Uh-huh. Perquè et poden aparèixer nous problemes que no havies mai imaginat i aleshores què fas?
Uh-huh. En definitiva és el procés de maduració personal.
Sí, sí. A veure, l'autonomia es podria definir amb quatre paraules. Aquesta vegada t'ho poso...
Vinga, va.
Però potser la definició...
I cabran, aquestes hi cabran totes. Vinga.
Aquestes hi cabran, però potser l'explicació ja no tant. L'autonomia es pot definir com la gestió responsable de la pròpia existència.
Mm-hmm. Gestió responsable de la pròpia existència.
Ja està.
Responsable vol dir això de no dono la culpa als altres del que em passa?
Mm-hmm. Responsable vol dir que la vida em pregunta i jo he de respondre. A cada moment em pregunta.
La vida ens interroga contínuament.
Ens interroga contínuament. I a cada moment jo he de contestar. He de respondre. La responsabilitat ve del verb respondre. Mm-hmm. O sigui que és... el que jo responc. Si jo responc fent-me càrrec des de mi de les accions, dels intencions, dels pensaments, dels sentiments, etc., aleshores serà responsable. Si tiro pilotes fora...
Hi ha persones, per exemple, que les seves emocions acaben manant per ell.
Exactament.
Aquí no parlaríem d'una persona que està en aquell moment, o almenys en aquell moment, assumint responsablement el que està visquent.
Evidentment, parlaríem d'una persona subcortical. Uh-huh. S'entén això?
Sí, que no, o sigui, no racional en aquest sentit, no?
O sigui, que es deixa portar pel subcòrtex,
sí, sí.
O sigui, per la part paleocortical, mesocortical, és dir... Que el... O sigui, si els sers humans es caracteritzen per alguna cosa és perquè tenen una àrea neocortical. Neo vol dir justament que és nova en l'evolució, uh-huh. Que no té precedents en l'evolució. I és en aquesta àrea neocortical, si voleu ho podem lligar també amb la neurologia, que és en aquesta àrea neocortical on es desenvolupa el sentit moral.
Veiem, per tant, que seria una persona que no es deixaria portar, que no vol dir que no s'emocionés,
ni
que no visqui emocions, però que no es deixaria portar per aquestes emocions.
Sí, que no es deixaria portar irresponsablement.
Uh-huh.
O millor, responsablement, aquella emoció li dona la pista...
Per fer aquesta me la deixo.
Exacte, sí. I... O sigui, per exemple, la legítima defensa, vull dir. Uh-huh. Així m'he deixat que... No, escolta, m'està atacant, però això em defenso.
I com reaccionaria moralment una persona autònoma? Què faria amb aquest sistema de regulació moral?
Doncs pues tindria en compte sempre... els diferents nivells de regulació, perquè, és clar, una cosa que encara no hem dit, però que m'has fet anar al final, ja. pues una cosa que no hem dit és que, justament, aquesta evolució va creant subestructures de regulació moral. Unes estan basades en de quina manera jo tinc en compte els criteris egocentrats, o sigui, allò que fa referència a mi, sí, les meves necessitats, els meus desitjos, els meus impulsos, les meves ambicions, o sigui, tot allò que té a veure amb la meva projecció cap al món, d'una banda, i això té un nom tècnic, que és la primera fase és la prenòmica, la segona és la... Uh-huh. Bueno, això ho trobareu
això en el llibre. Ho trobareu.
Sí, ho trobareu en el llibre, si voleu llegir. I la segona fase és la incorporació de les normes socials i de les implicacions morals que té la relació interpersonal. Per exemple, el respecte als altres, per exemple, la comprensió de l'altre, per exemple, la cooperació, per exemple... I si jo ho faig des d'un punt de vista egocentrat, la relació amb l'altre serà explotació de l'altre, abús de l'altre, seducció a l'altre, despreci a l'altre, en fi.
Evidentment, volem anar cap aquí. El que volem saber és com. Com podem treballar tant de petits com de grans, almenys quatre pistes. No hi haurà lloc per gaire més, però almenys algunes pistes per dir com podem fer aquest camí per arribar a ser persones autònomes, no? Per arribar a ser... Ho farem després de la música. Avui hem escollit una cançó que ens ha proposat vostè, però abans ens ha dit, ui, n'hi ha una que és una contracançó. Anem-la a escoltar un minutet. Escolta. Aquesta cançó, no entrem en els valors estètics de la cançó,
no,
sinó en el missatge, diu, ai, quin deriva... Aquesta la coneixem tot, la recordeu, no, Eva? Això és Eurovisió, anys 80... Anys 83, ens diu el Jordi. Doncs aquesta cançó, molt famosa, a més a més, perquè pels punts que va treure i tot allò, deia, ai, quin maneja mi barca, qui a la deriva me lleva. Aquí tindríem un exemple de persona autònoma.
Al revés. És a dir, una persona que no guia la seva barca, sinó que, com que no té direcció on anar, ni sap el que vol, i es fa responsable de res, doncs la barca va segons bufa el vent.
Segons bufa el vent, exacte. Tenim per això, diríem, un altre exemple, més en aquest sentit, més positiu, en el que sí que volem ser nosaltres els protagonistes de la nostra vida, els que sí que volem dirigir el nostre vaixell.
I que té a veure justament amb un vaixell.
I què és?
El viatge a Ítaca.
El viatge a Ítaca. Escoltem aquest viatge a Ítaca, que justament ens parla en aquesta línia d'aquesta autonomia, i l'escoltarem amb una versió actualitzada del grup Confusió i ens servirà ja d'empenta per anar després a descobrir com podem fer aquest camí per ser persones autònomes.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí siga llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí siga llarg, que siguen moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats a prendre des que saben. Thank you.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De Cap i de Nou.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem d'autonomia personal. Ens preguntem com podem responsabilitzar-nos de la nostra vida i esdevenir persones autònomes. I n'estem parlant amb el doctor Manuel Villegas, autor del llibre El proceso de convertirse en persona autònoma, editat per Herder. Ens queda veure com podem fer el camí des d'aquella part més conflictiva, podríem dir, aquesta autonomia personal que busquem.
De Cap i de Nou, el com.
I aquesta és la pregunta, doctor. Com podem convertir-nos, com podem treballar la nostra autonomia personal?
Doncs dia a dia. Això no és el com, sinó el quan.
Mira, m'ho he tret de la boca, anava a dir, home, quan... És a dir, una cosa que no hem de fer és deixar-ho per demà.
Exacte.
Podem començar ara i aquí, avui mateix. Sí. I com?
Com? Doncs cada vegada, perquè la vida és constant, cada vegada se'ns planteja dilemes constants davant d'una situació... Quina decisió prenc? Quin camí segueixo? En base a què? En la mesura en què jo em responsabilitzo de mi mateix, vaig seguint aquest camí cap a l'autonomia. Perquè l'autonomia, així com les altres fases que es descriuen en el llibre, tenen un moment vital privilegiat. Mm-hmm. Perquè la dependència del bebè, doncs, és la que correspon al seu moment evolutiu. L'època en què el nen comença a córrer, a parlar, a jugar, correspon a un moment evolutiu. I l'època en què el nen comença a interessar-se per com funciona el món realment, no? Quines són les regles del joc, que, per exemple, ja no admet trampes en el joc. L'interessant nen té 4 o 5 anys, pot fer el que vulgui amb el joc. Diuen les criatures, vale que jo era el metge i tu eres el malalt, doncs pues vale, no? Perquè això forma part de l'imaginari, no és real. Però, en canvi, el nen de 7 o 8 anys ja vol que quan se jugui les regles siguin de debò. Fas trampa, no s'hi val. Si fas trampa, no s'hi val. No jugues, tu no jugues, fora. Jugàvem a parar i t'has girat. No val. No? Pues, per tant, o sigui, va evolucionant el nen. Mm-hmm. Després, a l'adolescència, entra en un món en què comença a relacionar-se amb els seus iguals, d'igual a igual. I aquí ja no està emparat pels pares, ni està emparat per ningú, i ha d'aprendre a situar-se al món. I, a més, es troba amb una qüestió bastant nova, que encara que ja la sabia, no la vivia així, que és... I la meva identitat sexual, no dic orientació, sinó identitat sexual, quina és? I què significa ser home o ser dona en una societat, en aquesta societat? I això, a quin tipus de relacions m'aboca? I què faig amb els altres? Els complac perquè m'estimin? O bé, quan jo he de mantenir el meu criteri, el mantinc? Ara, però tot això és un procés constant.
En aquest aprenentatge, amb els nostres fills, amb els nostres alumnes, cadascú des de la seva responsabilitat com a educador, què podem fer per potenciar justament l'autonomia?
Doncs ajudar el nen i l'adolescent a pensar per ell mateix. Hi ha una frase d'un poeta cordobès de l'època musulmana, segle XIII, em sembla que és, que diu, els juristes et diran què es pot fer i què no es pot fer. Les autoritats et diran el que està bé o el que no està bé. Però no esperis mai que et diguin, pensa per tu mateix.
Quan som grans... Com podem saber, d'alguna manera, avaluar fins a quin punt som autònoms o no som autònoms? Perquè moltes vegades hi ha coses de les que en som conscients, de dir, ostres, aquí és que l'altre ha decidit per mi o la vida està decidint per mi, etc. Però hi ha altres moments que no en som conscients. Com podem, d'alguna manera,
sí, diríem, autodiagnosticar, de dir fins a quin punt estic fent el que jo autònomament vull fer.
Home, a veure, no podem anar sempre amb la lupa posada, eh? És a dir, no podem estar analitzant cada acte que fem perquè aleshores acabaríem amb una obsessió. Quan la persona actua d'una manera espontània, tal com li surt, tal com raja, i veu que té un efecte, diríem, positiu per ell mateix i pels altres, però no s'ha de preguntar si actua de forma autònoma o no. Dir, ja, és com si un va caminant i veu que sí, que...
Que allò rutlla, que els peus es mouen...
I no està pensant amb els peus.
A veure si va a la dreta o va a l'esquerra.
Clar, perquè si no, no. O sigui, és aquesta espontaneïtat de la vida que es dona justament quan totes les peces estan integrades. Quan realment es planteja un problema és quan jo noto un conflicte, conflicte intern o extern. Aleshores és quan he de pensar per mi mateix i dir, bueno, a veure, aquí sóc jo, són els altres, això que jo estic fent realment ho faig d'acord, ho faig per quedar bé, ho faig perquè m'estimin, però realment jo no ho faria.
Aquests són els moments.
Aquests són els moments.
Anem a veure què ens han dit des del carrer, els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona. Han sortit al carrer i han preguntat això.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Qui és el responsable de la nostra infelicitat?
Ui, pues no lo sé. Igual uno mismo.
Uno mismo.
Yo creo que el poder, la banca.
¿Als polítics?
No sé.
Muchas cosas producen infelicidad. Ver a la gente sufrir, por ejemplo. El marido.
Depende de cadascú. Yo de momento me siento afortunada. Yo me siento feliz. Sentirse feliz amb una mateixa ya es feliz.
El dinero.
Los
bienes materiales.
El responsable de la nostra infelicitat és el govern, que són tots uns chorizos i uns lladres.
Pues las mismas personas.
Imagino que nosotros mismos, no sé, o el destino, o la vida.
Opinions de tot per Sant Andreu. Què li ha semblat?
Bueno, per Sant Andreu i per tot arreu.
I per tot arreu.
Que fa vers i tot, eh? Sant Andreu i tot arreu.
Sí, senyor.
És a dir, això és el que sempre les... La gent està... pensa en totes aquestes coses alhora i les seves contràries. És a dir, com diu una dita castellana, cada uno cuenta la feria según ha ido. No? O sigui que, si li va bé, diu, ah, jo soc feliç. L'important és prendre consciència de que hi ha una... La felicitat com a tal sempre depèn de mi mateix.
Això és el que ens hem de, amb el que ens hem de quedar. Independentment del que ens vingui de fora, la última decisió de si vull viure això d'una manera feliç, d'una manera amb benestar intern, si més no, un conflicte o no conflicte intern, aquesta és responsabilitat de cadascú.
Perquè si aquella diu que és el marit, o que no sé què, però que s'ho plantegi.
Que s'ho plantegi, que s'ho plantegi. Anem a veure també què ens hi afegeix. Escoltem el contacte del programa i, a més, i després anem a veure què ens hi afegeix l'Eva Mengual.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Tenim aquí l'Eva Mengual, editora i terapeuta gestal, editora-peuta, com a ella li agrada d'alguna manera posar la marca. Eva, què ens hi afegeixes a tot això que està comentant avui el doctor Villegas?
Bé, a veure, d'entrada estic absolutament d'acord amb que som responsables del nostre benestar i també del nostre malestar, no? El que sí que és cert és que no decidim què sentim, perquè les emocions van i venen, però sí decidim, no?, quina actitud, què hi fem amb elles, no? I
com ens prenem allò que estem sentint, no?
Exacte, sí, moltes vegades, com ja s'ha dit, no?, que donem la culpa a fora, no? Els altres, fins i tot el temps, no? És que fa mal temps i és el temps que m'afasta malament, no? És com que, per això, bueno, ho hem sentit tots, no? És que avui tinc un mal dia perquè aquest dia que fa, no? A vegades passa això, no? I la cosa és això. Una de les coses que el Manuel Villegas diu en el seu llibre és parla del principi d'agentivitat o autoria, que m'ha agradat molt, això d'agentivitat.
El principi d'agentivitat.
Agentivitat o
què
autoria.
Vol dir? Explica què vol dir això.
Bé, bueno, és el que d'alguna manera jo interpreto, que és al final és el fer-se càrrec, el fer-se responsable d'un mateix, no? De que les coses et van com tu vols que vagin també, no? Hi ha factors externs, és evident, no? Però és com... com resols tu tot això que et va venint, com deia això, no? Que tot és una... són decisions constants el que anem fent, no? La vida ens porta coses i anem decidint, i aquesta capacitat d'adaptar-nos als canvis i d'anar decidint és el que fa que un li vagi més bé o més malament la vida, no? Aleshores, és un sempre jo en assumint, no? És... Ell l'autor proposa, no?, de fer-nos preguntes, en lloc d'anar preguntant què he fet jo per mereixer això, diu que ens preguntem quina part del que està passant depèn de mi, o què he fet jo perquè les coses estiguin com estan, i què puc fer jo ara per canviar-les, no? Que m'ha semblat com molt...
Que aquí canviem absolutament, eh? Exacte. Passar d'aquesta pregunta clàssica, aquella pel·lícula de la Carmen Maura, eh? Què he hecho yo... Bueno, que...
Para merecer esto.
Que he hecho yo para merecer esto, mm-hmm. En lloc de preguntar-se això, passar-se a preguntar què estic
Exacte.
Fent...
Què estic fent jo, no? En tot això
quina part
que hi ha,
de responsabilitat tinc jo en tot en això que estic visquent, no?
Sí, sí, són preguntes que t'empoderen, de fet, no? Perquè dius, ah, val, si depèn de mi, doncs és com també com un pas de dir, ostres, doncs si depèn de mi anem a...
Exacte, almenys allà, la part, no? Almenys la part que depèn de mi,
exacte,
la modifico.
Exacte, hi ha una sèrie de mecanismes d'evitació que fan que ens fem càrrec d'això, i volia explicar una mica també que és és que el que anem fent és resolent d'alguna manera els cicles de l'experiència o satisfacció de les necessitats, no? Que hi ha com unes fases, no? Uh-huh. Des del moment en què sentim, per exemple, l'exemple del beure aigua sempre va molt bé, no? Quan sentim, per exemple, tenim sensacions, no? És la primera fase, sensacions de tenir la boca seca, per exemple. La segona fase és la consciència de dir, tinc la boca seca, tinc set, estic tenint set, no? Després passaríem a l'energetització, que és el dir, anem a resoldre això, no? M'energetitzo per resoldre...
La mateixa cosa et dona l'energia suficient per fer un pas per resoldre allò, no?
Exacte.
Per satisfer aquell desig o aquella necessitat.
Exacte. Aleshores passem a l'acció, anem a buscar l'aigua, prenem contacte amb la cosa, bevem aigua, ho consumem, que ja vol dir que ja hem satisfet la necessitat, i ens retirem, és a dir, ja no tinc set, no? Uh-huh. És tot un cicle, que és un exemple que es pot aplicar a totes les emocions i a tots els àmbits de la nostra vida, no? I la idea és que moltes vegades ens aturem en algun punt d'aquests, no? O no accionem, no? I ens queda aquella necessitat per satisfer, no? I si anem acumulant necessitats no satisfetes, és quan allò genera un malestar que no saps què fer amb allò, no? Llavors és bo anar prenent consciència cada moment de cada necessitat i de com anem resolent, des de la necessitat més bàsica de tenir set a la més complicada de dir, me'n vaig a canvio de pis o em separo de la parella o... Uh-huh. O qualsevol...
Però en tot cas, tot ens porta a aquesta autoconsciència, a aquest uh-huh. escoltar què estic sí. visquent, en lloc de deixar que la barca
exacte,
ens porti com ens cantava la Remedios Amaya, no?
Exactament, això, sí, sí.
Molt bé, doncs això és el que ens aportava l'Eva. Anem a veure també què ens hi aporta el Jordi. Publicitat i cullerada del Jordi Casado.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Jordi, què afegeixes a això que estem comentant avui?
Doncs mira, avui tinc l'oportunitat de respondre a molta gent una pregunta que em formulen des d'allà fa uns quants anyets que ja porto amb aquest caminet de l'acompanyament personal amb el tema del coaching. I em diuen, Jordi, tu no et sents responsable de la vida dels demés amb aquestes sessions que fas, tot allò que t'expliquen... que de vegades no és justament...
El doctor fa que sí. Que també li diuen a vostè això, doctor, no?
Bueno, si no ho diuen, ho pensen.
Ho pensen.
Clar, és una pregunta que gent que acompanya en processos personals, doncs o ho pensen o ja directament ho diuen. I clar, jo mai m'hagués ficat també en aquest escenari de treball sense tenir clar que la responsabilitat jo la tinc amb el meu treball, en com ho faré, en com escoltar, en com formar-me, en com tenir un rigor o professionalitat, no en la teva vida. No en la vida de la senyora Maria o el senyor Josep. M'ha vingut de conya aquest tema també, no?, per reforçar un dels punts claus de l'autonomia personal, on comença, no?
On comença la teva responsabilitat i on comença la de l'altre, no?
Aquests límits, aquesta diferència, no? I sempre l'he tingut clara, et reforça. Un altre aspecte és com et deixi una sessió, com et deixi el sabor de boca una situació, un procés que potser es pot estancar, etc, etc. Però no t'has de sentir responsable de la vida dels demés. Que això, per exemple, pot costar molt en un pare, en una mare, amb els seus fills, en aquests processos de creixement, en les etapes, o és que encara no té eines. Bueno, doncs donem-li temps. Jo crec, oi, senyor Manuel, que potser la impaciència és un dels pitjors enemics que pot tenir l'autonomia personal. Ara, quan estava escoltant l'evolució, les etapes, he dit, ostres, doncs potser la impaciència ha de ser un dels pitjors enemics que tingui. Eh? Deixa'm una altra reflexió que hem comentat, i ho comenta molta gent, això de pot haver-hi crisis, pot haver-hi moments inestables, m'han passat coses, i l'última decisió de com va tot és meva, no la primera.
Fins no ho deixem pel final, exacte, no la deixem pel final.
Podríem dir que la primera decisió que podem prendre, la primera actitud és aquesta de dir, ep, què puc fer jo, què està en les meves mans. Jo també volia dir, abans d'entrar en tres
petites... Això no vol dir que la primera sigui, escolto, a veure què passa.
Correctíssim.
Però la decisió la prenc jo.
Exacte. Abans d'entrar en tres petites reflexions que us ofereixo, compte també no entendre autonomia com jo solet puc amb tot. També ho volia dir, que m'ha vingut aquesta reflexió, sinó que sóc capaç de provar, sóc capaç d'actuar, sóc capaç de decidir, sóc capaç d'aprendre. Però tampoc caiguem, no, en aquests punts ególatres o egocentristes, ja no sé ben bé.
He de poder
amb tot. I amb tot. Aquests superherois, aquests que he parlat d'altres programes, compta amb això, que també hem de saber que l'autosuficiència, l'autonomia, és un treball, és un procés, i que moltes vegades una mà amiga ens pot ajudar, ens pot donar...
En cas, el que estem parlant és de no tirar pilotes fora.
Exacte.
És a dir, assumir les pròpies, però no vol dir tampoc que haguem de ser superherois.
Exactament. M'ha encantat també la pregunta molt senzilla, molt directa, que ens han fet els companys, els usuaris del centre de Sant Andreu. Qui és el responsable de la nostra inseguretat?
Jo dic... Infelicitat, deia. Qui és el responsable de la nostra infelicitat? Cadascú de la meva,
correcte,
no? De la meva infelicitat.
Clar, sense entrar en un anàlisi profund, ni tenim temps ni res, és una pregunta proactiva. Jo crec que el que vol generar és que una persona es doni compte del que sí pot responsabilitzar-se, sobretot. Jo crec que és un tipus de pregunta que de vegades en el món del coach es fomenta.
Les preguntes
fomenta,
poderoses que dieu vosaltres.
Aquestes preguntes poderoses, bueno. Llavors... el nostre treball, el de cada persona que ens està escoltant ara. Tres eines, tres idees de dir...
Vinga.
De què ens podem responsabilitzar? Un, d'una actitud saludable. Anem a dir-ho d'aquesta manera. Una actitud saludable que inclogui pensaments, emocions i conductes que ja siguin amb un mateix i amb els altres. No ens oblidem d'aquesta part social, col·lectiva, també. Això sí que seria un procés. És que sóc una persona que penso malament, que crec que estic envoltant de persones... Doncs compte, què pots fer tu?
Per tant, puc pensar més en positiu,
pensar,
i això és una responsabilitat meva.
Des d'inclús...
No val allò, és que jo sóc així.
O tornem al... Jo ho podré fer jo tot sol? Doncs potser de vegades, senyors, ens cal alguna persona que entengui més. Dos, ens podem responsabilitzar de trobar un sentit vital, un camí, una manera de conviure també amb aquest qui som, què espero de mi i què vull assolir. Clar, és una descoberta. Això m'ha encantat també, que el senyor Manuel ens vagi dient que no podem fer en una hora de programa tot un procés, no? Que també l'entenem i també sabem realment.
Fem un tastet, després més, una altra ocasió.
I un altre punt que de vegades me'n vaig cap al món del llenguatge, de la comunicació, he dit, Jordi, va, comentem aquest també. Hem de millorar l'entorn social, ens hem de sentir responsables de millorar aquest entorn social que tenim. També hem de ser productius, hem de generar aquesta participació, just en aquests moments que també doncs, hi han hagut eleccions o sempre estan succeint aquests intercanvis de poder, podríem dir. Hem de participar, hem de donar veu, hem de donar testimoni, i jo crec que això també és una manera de generar aquesta autonomia personal.
Doncs jo crec que amb aquests punts, Jordi, ja tenim feina
tots.
A més, per responsabilitzar-nos de la nostra vida.
Com ha dit el doctor Manuel, tota una vida pot durar aquesta feina, eh?
Tota una vida. El que no durarà tota la vida serà el nostre programa. Arribem al final i anem a intentar respondre la pregunta de l'inici. Com podem responsabilitzar-nos de la nostra vida i esdevenir persones autònomes?
T'has preguntat quina pot ser la clau de la vida? Doncs us convidem a passar aquesta reflexió. Viure-la amb compromís, responsabilitat, autonomia. Caminem amb força per fer passos de la dependència a l'autonomia, de la inconsciència a la consciència, del bloqueig al moviment. Fes la teva evolució sana, responsable i compromesa. Nosaltres ja hi estem fent aquest camí.
Fet, Jordi. Som-hi. Moltes gràcies.
Tu,
doctor Manuel Villegas, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Si algú vol saber més, El proceso de convertirse en persona autònoma és el llibre que hem comentat avui. Moltes gràcies, doctor.
A vosaltres.
Gràcies, Eva Mengual. Gràcies, Jordi Carretero. A tots, gràcies per escoltar-nos i fins al proper De Cap i de Nou.